Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Francesc Granell, bon dia i benvingut.
Molt bon dia.
I Albert Pont, bon dia, Albert, i benvingut.
Molt bon dia, gràcies.
Per parlar d'aquí a uns moments, d'aquí a 5 minuts, sobre si seria viable o no, econòmicament parlant, la independència de Catalunya. Però, abans, m'agradaria, en brevetat, repeteixo, una valoració, una columna d'opinió sobre els pressupostos generals de l'Estat i, evidentment, la seva repercussió en Catalunya, presentats ahir pel ministre Montoro. Graupera comença des de Nova York. Jordi.
Els pressupostos d'aquest any no són una invitació ni al diàleg, ni són una invitació a invertir en Catalunya d'una manera particular. Els pressupostos són coherents, en canvi, amb la política d'inversions de l'Estat espanyol respecte a Catalunya dels últims anys. Em sembla que els pics més alts, estem parlant de l'època Zapatero, i en cap cas van equiparar-se a l'aportació del PIB, ni molt menys. Em sembla que la punta més alta és d'un 15%. Estem parlant d'un 9%, per tant estem parlant de la meitat de l'aportació del PIB a l'economia espanyola, i en un context més de gran tensió, i per tant, diguéssim, no és una invitació legal. El diàleg és coherent també amb d'altres polítiques. És coherent amb les polítiques lingüístiques que el ministre d'Educació pacta amb Unión, Progreso y Democracia de la Rosa Díez. És coherent amb l'actitud que té el Partit Popular a les comunitats on es parla català i governen, com el País Valencià, les Illes Balears o la Franja de Ponent. És coherent amb les actituds, diguem-ne, gens dialogants ni conciliadores dels diferents membres de l'executiu respecte a qualsevol demanda que vingui de Catalunya. Per tant, els números, que són fàcilment contrastables, indiquen que hi ha un problema de fons, que és un problema d'un govern que castiga o premia segons la lleialtat a una idea particular de l'Estat, i en aquest cas és obvi que nosaltres ens estan castigant.
Albert Montagut.
Per mi reflexa tres coses. La primera és que és un país sense diners, que barat, és un país que no té diners a la caixa, és un país molt pobre, i per això veiem que la repartidora és cada vegada pitjor, i si la comparem amb 5 anys enrere, amb 10 anys enrere, sembla que anem a pitjor. És veritat. Primer punt, és un país quebrat, és un país que no té diners a la caixa. Segon, és un país desequilibrat. I tercer, és un país sense projecte territorial. Està claríssim que la repartició no sembla ser la més equilibrada com per posar en marxa els petits motors, i dic petits perquè no són grans, que puguin generar més riquesa i que puguin posar el país en marxa. O sigui que per mi aquests tres punts és el reflexe d'un país quebrat, sense diners, és un país desequilibrat i és un país sense projecte territorial aparent.
Ho sentic?
Sí, jo diria que són uns pressupostos que reflexen bàsicament dues coses. Un, que són des del punt de vista social inhumans, el tema de les pensions, que pugin únicament al 0,25, que s'aprofita el primer any de la modificació de la llei que preveu una actualització de pensions diferents per pujar un 0,25, quan les previsions de tancament de IPC està al voltant de l'1,5. O sigui, des d'aquest punt de vista individual són uns pressupostos que no tenen en compte les dificultats de tots els pensionistes, que en aquests moments no únicament estan actuant a nivell individual, sinó que estan actuant amb el nivell d'atur que hi ha com un doble sistema de protecció de totes les famílies, i després són injustos territorialment perquè són uns pressupostos que prescindeixen del tot del conflicte que hi ha entre Catalunya i Espanya. En aquests moments jo crec que per uns pocs centenars de milions s'haurien pogut estalviar un problema, i estarem parlant durant setmanes i setmanes d'uns pressupostos en els quals Catalunya rep un tracte que és injust i que no hi ha manera de defensar-los des del punt de vista territorial. Ho va dir ahir la cambra, ho va dir ahir també el president de Foment, per dir dos persones que no estan dintre de l'òrbita i de la dinàmica política, però sí que estan dintre del que són l'estudi de les inversions territorials i dintre del món de les empreses i de tot el sector inversor a Catalunya.
Rafael Nadal?
Jo, des de la perspectiva social, jo crec que estem tots d'acord, i mereixeria una discussió a part, perquè crec que tots estem d'acord també que no hi ha diners, però que ningú ha fet l'esforç que cal fer per fer les coses d'una altra manera. Des de la perspectiva de Catalunya, jo crec que hem de tenir molt clar que aquests pressupostos no venen sols. Venen després de que les conselleries que han fet reunions a Madrid darrerament s'han trobat amb les coses que s'han trobat. Venen després de les respostes directes als intermediaris de les posicions negociadores que s'han trobat amb respostes concretes aquests darrers dies a Madrid. Venen després dels temes de sanitat, dels temes verd. I per tant a mi em sap molt greu dir-ho, perquè jo crec que ara més que mai necessitem molta serenitat, molta raonabilitat, però tinc el convenciment, i no puc deixar de dir-ho, que en aquests moments hi ha una estratègia ja decidida per part del govern de Madrid en relació amb tot el que està passant a Catalunya. Aquesta decisió és la de apretar, arruïnar, espantar i acabar exigint la rendició. Ho dic i sóc molt conscient del que dic, i no ho vull dir en termes bel·licistes i tot això, però crec que la decisió en aquests moments ja és convocar d'una manera indirecta o directa pràcticament la revolta contra el govern de Catalunya, provocar que la gent s'espanti i que per tant no accepti la discussió tranquil·la i vagi directament a curtocircuitar tot el que s'està fent des del govern i des dels partits majoritaris de Catalunya. I fins i tot crec que ja hi ha una decisió de que si hi ha mostres de que el catalanisme es divideix i cedeix, s'aprofitarà l'ocasió per anar a fons i intentar escombrar-lo per molt de temps i treure's de sobre aquest problema. Per tant, crec sincerament que és molt pessimista, però crec que aquest és el seu càlcul. Crec que algú els ja ha dit que aquesta divisió i aquest afebliment es produirà, i per tant han decidit tirar per aquí. I per tant jo crec que això exigeix que els partits catalans, els partits del catalanisme, tant els partidaris de la independència com els partidaris del pacte, parin mig minut, se sentin, no renunciïn a les seves conviccions, però sí que estableixin pactes de lleialtat per al dia després.
En fi, crec que tot és d'agò. Tot el que heu dit, tant la Graupera, el Montagut, l'Antic, com ara el Rafael Nadal, és molt interessant, però em quedo amb aquest punt final del Rafael Nadal, molt interessant perquè ha utilitzat verbs evidentment durs, com escanyar, com enfonsar, com afablir, què més has dit?
I exigir la rendició, que potser és la terminologia que m'agrada menys,
sí.
Però crec que, que és el que hi ha, que algú els ha aconsellat, diguem, que el moment pot acabar comportant la debilitat i que per tant serà el moment de no només cobrar-se, com alguns havien dit, aquesta peça gratis, sinó d'anar molt més enllà i acabar amb un problema que no sabien com afrontar i que ara creuen que tenen la possibilitat d'afrontar.
Francesc Granell,
a veure, jo el que crec és que efectivament el que demostren aquests pressupostos és, en primer lloc, que el govern no hi creu en l'estat de les autonomies. El govern creu en un Espanya, no diria ara una grande i libre, perquè sembla que seria una mica massa, no? Però no hi creu en l'estat de les autonomies. I en segon lloc, que estem en un moment, jo diria que un moment universal de retallades pressupostàries. Pensem que avui l'administració americana ha caigut amb el barranc, aquest que cau de tant en tant, quan els conservadors no li deixen augmentar el pressupost. I Espanya està exactament en aquesta situació. Però, clar, el problema és que el senyor Obama és demòcrata i és el Congrés republicà el que li impedeix augmentar la despesa social, el que li impedeix fer inversions, etc etc. Aquí, com tenim que el que mana és el que fa de Tea Party, per dir-ho d'alguna forma, doncs encara la cosa està més clara, no? Ara bé, és que des del punt de vista de quantitat de pressupost, tampoc és que tingui gaires possibilitats de fer. Ja li vam sentir ahir al Montoro que arribem al 100% de deute, no? I clar, i el nivell de cost del deute cada cop es fa més irresistible, perquè ja veiem que en pensions, etc. Vull dir, clar, i al final el de menys és la quantitat de serveis públics o de ministeris que tenim. Ara bé, jo crec que el que posa de manifest aquest altre pressupost d'ara, a part de les injustícies territorials de les quals hem parlat i que crec que tots estem d'acord, és un tema de que el govern és incapaç de reformar l'administració, que és el que hauria de fer per reduir la despesa pública i reduir el dèficit públic, que si no, no ens ofega a tots. I clar, i aquí tenim un desavantatge, com a Catalunya tenim més societat civil i tenim autopistes pagades per tots nosaltres, etc., l'Estat diu, escolti, és que ens hem de fer coses a altres llocs que no tenen res.
Albert Pont.
Sí, bàsicament comentar que efectivament Espanya, més que un estat, que també és un estat, és un model econòmic, que pràcticament està en fallida, com ara comentàvem, i és un model econòmic que no funciona, perquè es basa fonamentalment en el culte a la desmesura, en construir obres públiques que no van enlloc. L'altre dia, en referència amb la candidatura de les Olimpiades de Madrid, la Anna Botella va comentar: no patiu, hem perdut les Olimpiades, però el negoci ja està fet. El negoci que podria comportar unes Olimpiades a Madrid ja està fet. Inversions de 12.100 milions d'euros que s'han repartit quatre empreses que estan lligades, doncs, bueno, amb l'aparell de l'Estat. Només comentar també, referent a això que comentava el professor Francesc Granell, efectivament a Espanya s'ha de reformar el model econòmic, el model de les autonomies, i perquè no funciona. Hem de pensar que un dels pressupòsits del liberalisme que es porta també a l'administració pública és que l'administració territorial puguin competir entre elles. Això és molt bo, això és molt positiu. És el model que, per exemple, han adoptat els Estats Units, als quals fèiem referència fa una estona. El que passa que als Estats Units, a diferència d'Espanya, el govern federal sistemàticament és neutral dins d'aquest conflicte, dins d'aquesta competència, d'aquesta competitivitat entre territoris. Mentre que a Espanya aquesta necessària competència entre territoris sistemàticament ha estat boicotejada per part del govern central, que sistemàticament vetlla pels interessos d'una única comunitat autònoma, que és la Comunitat Autònoma de Madrid, que no és una entitat territorial. La Comunitat Autònoma de Madrid és un ministeri més.
Són les 9:21, si em permeteu, com el professor Granella ha de marxar a 9:45, en aquests 25 minuts que ens queden mal comptats per arribar a aquesta hora, anem a debatre sobre un tema que, a més, a molta gent, tant de la gent que és més sobiranista o que és sobiranista, o la gent que és unionista, o la gent que està per allà al mig, els indecisos, els dubtosos, es pregunten, que és el tema calé respecte a la possibilitat d'una Catalunya independent. Per tant, els hi pregunto a l'Albert Pont i al Francesc Granell, repeteixo amb la brevetat de les preguntes, perquè en tindria moltes referides a molts ítems, a molts titulars que es pot fer la gent en aquests moments. La primera pregunta, professor Granell, una Catalunya independent seria econòmicament viable?
Home, una Catalunya independent és absolutament viable a llarg termini. El tema és la transició, ¿verdad? Una població de 7 milions i mig d'habitants sobre 34.000 quilòmetres quadrats, una dimensió una mica més gran que Bèlgica, no? Bueno, tenim una dimensió per ser amb 30.000 dòlars per càpita. Tenim possibilitats de ser una economia independent. Dic economia, eh? Llavors, què passa? Home, que aquí hi ha uns costos de transició molt importants. Aquests dies hem parlat de que sortiríem de la Unió Europea, no? Aquests dies hem parlat de que no seria fàcil recuperar la categoria, no? El label aquest d'estat europeu, perquè inclús tindríem molts problemes per entrar a Nacions Unides i arribar a ser un estat reconegut, no? D'això és molt més expert el professor Pont, d'això que ha fet un llibre inclús que parla d'aquests temes, no? Però què vol dir això? Home, que podríem ser-ho. Després resulta que tenim una situació fiscal que ens ho permetria ser, però el tema és els costos de transició i de quina forma podríem afrontar les despeses enormes que suposa crear un estat propi en tots els nivells, amb ambaixades a l'estranger, etcètera, etcètera, amb un període de temps que no fes com li va passar a Finlàndia, que quan van perdre el mercat de la URSS durant 2 anys van perdre el 15% del PIB. Clar, nosaltres jo no sé si ens podem permetre en aquest moment llançant-nos a l'aventura pensant a què se'ns retallarà un 30% del PIB.
Professor Pont.
Molt bé. Bàsicament comentar que efectivament sobre la viabilitat econòmica de Catalunya a llarg termini no hi ha cap dubte. Nosaltres, al Cercle Català de Negocis, que estem en contacte amb empreses a nivell internacional, fins i tot amb entitats polítiques i organismes internacionals, quan entrem en contacte amb ells a nivell personal i de forma informal, no ens pregunten per la viabilitat econòmica de Catalunya. No la posen en dubte. El que ens pregunten és, bé, què passarà amb Espanya? És a dir, hi ha dubtes sobre la viabilitat econòmica d'Espanya. Amb o sense Catalunya, eh? Vull dir, per si mateix, Espanya ara mateix no té la credibilitat que en algun moment podia haver tingut, una credibilitat guanyada a base del crèdit. Per tant, a llarg termini, Catalunya es relaciona amb I+D, es relaciona amb emprenedoria, es relaciona amb una sèrie de valors d'actius que són necessaris i sense els quals és impossible que un mercat, que una determinada economia pugui tirar endavant. Ara és cert que Catalunya ha d'assumir algun risc durant el període de transició, però aquest període de transició i el dret internacional ja estableix una sèrie de mecanismes precisament per apaivagar, per neutralitzar aquests riscos. Per què? Perquè no els ha d'assumir únicament l'Estat que s'independitza, els ha d'assumir també els països de l'entorn. Pensem que en aquests moments les economies estan molt interrelacionades les unes amb les altres i, evidentment, a ningú li beneficia que d'aquesta secessió, d'aquest procés de sobirania, cap país en resulti perjudicat, ni Espanya, que té un deute que per ell mateix no pot assumir mai de la vida, ni aquesta generació, ni la següent, ni Catalunya.
Següent. Té raó, Maria Dolors de Cospedal, quan afirma que Catalunya no podria pagar ni les pensions ni les prestacions d'atur, professor Granell?
Bueno, en aquest moment històric té raó, no? Però el que passa és, clar, ho hem de mirar tot en termes de transició i cap a on anem, no? Clar, en aquell moment Catalunya ja hem vist inclús que quan s'han fet les emissions aquestes patriòtiques, doncs hi havia moltíssima reticència inclús a subscriure-les. I és cert que com Catalunya no té cap rating internacional, doncs en aquest moment inclús resulta que tenim un saldo positiu fiscal. Per què? Home, pues perquè resulta que Madrid és la que capta el crèdit internacional que ens cau també sobre nosaltres, perquè una part del deute, òbviament, ja després discutiríem quina és la part, però vol dir que Madrid demana crèdit per finançar els dèficits. I com nosaltres seguim cobrant les pensions i seguim comprant el subsidi d'atur i seguim cobrant totes aquestes coses, i malgrat que sigui petit la part de les inversions que es fan a Catalunya, com hem vist fa un moment, no? Doncs segueixen fent aquestes coses, doncs en aquest moment resulta que el salt i ha disminuït molt la recaudació d'impostos a Catalunya. Bueno, doncs en aquest moment no solament no tenim els 16.000 milions aquests que sempre comentem de dèficit fiscal, sinó que arribem a tenir, segons alguns càlculs, més o menys frec a frec, o bé inclús que tenim un lleuger superàvit artificial perquè ve del crèdit internacional. Però clar, en aquest sentit, a la Cospedal li podem donar una raó, però una raó transitòria.
Bé, pel tema de la viabilitat del sistema de pensions a Catalunya, hem de comentar que durant els últims 20 anys, és cert que els tres últims, Catalunya ha tingut un lleugeríssim dèficit, però per arribar a aquest lleugeríssim dèficit ha hagut de superar, de travessar una crisi econòmica brutal, 7 anys de crisi econòmica brutal. En canvi, s'ha de destacar que hi ha comunitats autònomes dins l'Estat espanyol, com per exemple la comunitat autònoma de Castella i Lleó, que en 20 anys, 16 ha estat amb dèficit dins el mateix sistema de pensions i durant tot el període de creixement econòmic dels anys 90. Per tant, ja veiem que amb un òptim en el que Catalunya pot gestionar els seus propis recursos i sense haver de demanar la necessitat o tenir la necessitat de que Madrid inverteixi més o menys, sinó que ens ho hem de fer nosaltres, amb això accedeixes perfectament a tenir un rating i accedeixes perfectament a tenir un finançament a nivell internacional. I això depèn de l'accés de Catalunya a organismes com el Fons Monetari Internacional, com el Banc Mundial, etc. I aquest període de transició és directe. Sí que és cert que per entrar, per exemple, per ser estat membre de les Nacions Unides has de superar un cert període de transició, però per entrar a determinats organismes de les Nacions Unides, hem de pensar que les Nacions Unides són moltes organitzacions internacionals dins del sistema, i per entrar a moltes d'elles, com el Banc Mundial o el Fons Monetari Internacional, entre d'altres, l'accés és pràcticament directe. Per tant, jo no veig tant de problema amb aquest període de transició. No vull dir amb això que les coses hagin de ser flors i violes, ni molt menys, però des de luego, ara mateix a Espanya, la situació, els riscos d'estar a Espanya que hem d'assumir són molt més alts que no pas assumint un procés de secessió.
Rèplica del professor Renell.
Bueno, jo francament crec que sempre és bastant més còmode estar sota el paraigues d'una economia que és la sisena contribuïdora al sistema de Nacions Unides que no pas estar nosaltres, independents, clar, nosaltres som el 1,5% de la població de la Unió Europea. Ja no parlo del món, però clar, dins d'un món de 7.000 7.500.000 d'habitants, nosaltres som 7,5, vol dir que som un 1 per 1.000 de la població mundial. Vol dir que no suscitarem cap mena d'interès perquè ens acceptin ni el Fons Monetari Internacional, ni el Banc Mundial, molt menys a Nacions Unides. Per tant, Nacions Unides, per ser membre de Nacions Unides, necessites que el Consell de Seguretat proposi afirmativament a l'Assemblea General doncs que s'accepti l'admissió. I clar, jo no veig que els 5 membres permanents de Nacions Unides, en aquest, del Consell de Seguretat de Nacions Unides, tingui en aquest moment més interessos a Catalunya que no pas a Espanya. És obvi que quan diem oh, és que la Volkswagen és molt important, i deia una col·laboradora de La Vanguardia, no? deia, va, és que el president de la Volkswagen se n'anirà a la senyora Merkel i li dirà, escolta, que Catalunya és molt important. Escolta, Catalunya, ja sabem, bueno, que és una economia dinàmica, o ha sigut històricament una economia dinàmica, que ara no ho és tant, no? I que llavors el que hem de fer és maximitzar aquells elements que tenim, però no confiem en aliances internacionals. Les aliances internacionals van a favor, si tu dius molt bé, de la gent que té interessos, home, tenen molts més interessos a Espanya que no pas a Catalunya, només independentment. O sigui que les coses jo no les veig tan clares ni molt menys com diu en
Pont, no? De professor.
Bé, bàsicament el que... A veure, estem en el segle XXI i en el segle XXI no es pot tenir la concepció de l'Estat pròpia del segle XIX. En el segle XIX i fins a la Segona Guerra Mundial, quan els estats accedien a la independència, automàticament ells mateixos volien protegir el seu propi mercat, la seva pròpia economia, i ells mateixos que s'independitzaven, posaven arancels i posaven fronteres. Això avui dia ha desaparegut. Catalunya no tindrà arancels perquè pel fet de que surti d'Espanya o pel fet de que s'hi quedi. Simplement estem en un context del segle XXI i avui dia el concepte de l'Estat, el concepte de les fronteres, això s'ha desvirtuat, ha desaparegut completament. Per tant, jo en aquest sentit sí que considero que hi ha d'haver un període de transició. De fet, ja s'està preparant tot el que és el procés d'admissió de Catalunya a les Nacions Unides, com podria anar, i és veritat que s'ha de superar tot un procediment en el que s'ha de superar el possible vetus d'un dels 5 membres permanents de les Nacions Unides. En alguna ocasió algú ha fet referència a que Catalunya, el cas de Catalunya, podria semblar, doncs, se podria semblar-se al de Palestina o al de Taiwan. A veure, això no és viable perquè Taiwan rep el veto de la Xina, que és membre permanent del Consell de Seguretat, i Palestina rep el veto indirecte dels Estats Units. En aquest sentit, Espanya a nivell internacional té una credibilitat nul·la. Espanya en aquests moments està treballant per poder ser candidata el 2016 per ser membre no permanent del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, i ja ho veurem si ho aconsegueixen.
El fet de no ser membre del Consell de Seguretat no vol dir que Espanya tingui una influència nul·la. Vull dir, si Espanya té una influència nul·la com sisè contribuent, jo no veig quina influència pot tenir Catalunya. Així de clar. Bueno, ja m'agradaria personalment que tinguéssim. Però clar, no tenim ni grans multinacionals. La nostra principal multinacional és Abertis avui dia, que és la primera operadora mundial. Però clar, dius, bueno, a veure, quina quantitat nosaltres de forces econòmiques i socials tenim que impulsin els governs a moure peça en favor de reconèixer la independència de Catalunya i d'acceptar que entri als organismes internacionals. Jo, francament, no ho veig.
Catalunya precisament s'ha destacat per ser un territori, una economia molt oberta, extremadament oberta, i precisament per rebre inversions estrangeres com a una de les principals centres que rep inversions estrangeres. I a Catalunya aproximadament hi ha més de 3.500 multinacionals establertes aquí. Això és un lobby de pressió brutal en favor de neutralitzar els possibles riscos que hi poguessin haver teòricament, en un pla teòric, durant un procés de transició. Hem de pensar, a més, que parlem aquí del procés de transició, de l'endemà de la independència, com si parléssim del futur. Nosaltres, bé, jo considero que en el procés de transició ja hi som, des del gener passat, des de la declaració de sobirania del Parlament de Catalunya. I què ha passat des d'aleshores? Què ha passat des de l'11 de setembre del 2012? No ha passat res més que Catalunya ha continuat augmentant les inversions estrangeres que rep Catalunya, el turisme de Catalunya ha continuat augmentant i les exportacions de Catalunya han continuat augmentant, sabent la comunitat internacional, els mercats, aquella mà negra que tot ho controla, sabent que Catalunya ha entrat en un procés de secessió amb l'Estat espanyol. I això no ha perjudicat, ara per ara, l'economia catalana.
Per aquest ordre, Antic, Graupera, Montagut, Nadal. Preguntes breus, per favor, si us plau.
Sí, l'Albert ha dit una frase que jo crec que és la clau per molta gent de donar el pas, que és assumir algun risc. En aquests moments a Catalunya hi ha molta gent, hi ha una part important de gent que es declara independentista i una altra part de gent que està en contra, i després hi ha una franja de gent que no sabem de quanta és, que està, diguem-ne, incòmoda l'expectativa, que té dubtes, no? A mi m'agradaria preguntar tant al professor Granell com a l'Albert Pont, quan tu dius, Albert, assumir algun risc, de què estem parlant? En quants anys es tornaria a recuperar el PIB que té ara Catalunya? O sigui, si la caiguda, pues, hi ha gent que calcula, pues, que pot haver una caiguda del 15%, en quin moment, quants anys trigaríem a tornar a estar al lloc de partida en el que estem ara, si això es posés a començar, i d'aquí a 2 anys, suposem.
No s'ho pon?
Primera, si estiguéssim en un context d'expansió econòmica a nivell internacional i especialment en Espanya, dins de l'economia espanyola, li diria potser no val la pena assumir determinats riscos. El que passa que estem en un context que és el que és, i ara mateix el risc no és sortir de Catalunya, és quedar-s'hi, perquè al final, quedant-te dins d'Espanya, acabaràs havent de pagar tota una sèrie d'infraestructures i tota una sèrie de deute que l'Estat espanyol ha assumit per fer infraestructures que no estan dins del nostre territori i que no ajuden al desenvolupament econòmic de Catalunya. Per tant, jo, des d'un punt de vista del dret internacional, hem d'anar a buscar una solució política per tal de reduir al màxim possible aquest període de transició. Simplement sabem que davant de la Unió Europea encara trigarem un temps a ser un estat.
Escolta, aquesta no és la pregunta que jo t'he fet.
Bueno, doncs ara vaig, això.
Quant temps trigaríem?
Ara vaig això. Vale. Miri, d'entrada, jo no vull fer ara mateix no es poden fer previsions a llarg termini en un moment, en un context econòmic de caiguda en picat de l'economia. Ja són difícils de fer previsions en un moment de creixement, doncs amb més motiu ara. Sí que li dic que en aquests moments l'economia catalana està patint directament un boicot directament per part de l'Estat espanyol. En matèria, per exemple, com comentàvem al principi del programa, en matèria d'infraestructures i inversions. I és això el que no acaba de funcionar. I, per tant, hem d'anar a resoldre aquesta situació.
Uh-huh. Bueno, a veure, jo crec que el boicot de l'Estat es pot donar respecte a algunes inversions públiques. Això és obvi, ho estem patint amb les sortides del port, estem patint alguns elements d'aquests, no? Ara bé, el que és important en una economia és la dinàmica empresarial. El que és important és la dinàmica de les empreses, i aquesta dinàmica de les empreses tant es dona per les 3.000 i pico de multinacionals que hi ha aquí com per les empreses locals. I les empreses locals no estan còmodes amb la incertesa aquesta que estem creant amb aquest procés de transició nacional, perquè tothom parla de la transició nacional i tothom parla de tot això, però malgrat que, bueno, el Consell per la Transició Nacional fa uns escenaris de veure com podem exercir el dret a decidir, però bueno, jo el que veig és que l'estructura de l'Estat que tindrem després serà tan incentivadora o tan desincentivadora de la iniciativa privada com la que tenim ara, per el que jo estic veient, d'algunes coses que em semblen. Clar, llavors, bueno, és obvi que la pregunta que ens feia Antic és molt rellevant. En quant temps trigaran? Home, contra més incertesa tinguem, més anys trigarem, perquè no hi haurà inversió privada, i sense inversió privada, sobretot una societat com la catalana, que s'ha basat en una burgesia dinàmica, investidora, o que inverteix, etcètera, etcètera, pues trigarà no sé quants anys, però moltíssims. Però, en canvi, amb un marc cert, llavors això és més fàcil que es vagi recuperant.
No s'arribarem tots breument, senyor Pons.
Precisament, nosaltres entenem que el que genera incertesa és la pròpia economia espanyola, el propi descrèdit en la comunitat internacional de l'Estat espanyol. Això és el que genera incertesa, i això és el que, en bona mesura, ha fet augmentar a la base social d'aquest sobiranisme. Per una altra banda, el fet de que, evidentment, Catalunya ha de tenir estructures d'estat, això no ha de pressuposar un sobrecost pels catalans, perquè en aquests moments Catalunya contribueix com el que més a mantenir les estructures de l'estat espanyol i a mantenir tota una sèrie de funcionaris que bueno, consumeixen a d'altres comunitats autònomes. En canvi, si això ho tens aquí a Catalunya, pots decidir quin model d'estat vols, quin pes del sector públic sobre el sector privat hi ha d'haver-hi, i tens tota una sèrie de persones que treballen per l'administració i que consumeixen aquí. I això és un revulsiu per l'economia.
Graupera.
Sí, jo m'he llegit l'informe del professor Granell sobre la qüestió de la Unió Europea, i jo primer li voldria agrair que l'hagués fet. Crec que ell centra la qüestió en els interessos que els diferents països tenen en la qüestió catalana, i crec que és correcte enfocar-ho en termes d'interessos. Crec que els interessos que ell assenyala de contentar Espanya no són, diguéssim, els únics interessos que hem de contemplar, ni a d'altres de tipus econòmic, que en el seu informe no acabo de veure. Però en tot cas, a la tertúlia d'avui veig que ell fa servir algunes dades. Per exemple, ell ha parlat d'una caiguda del PIB d'un 30%, que no veig d'on surten. Jo he llegit economistes que parlen d'una forquilla d'entre un 2 o un 9% del PIB com a màxim en el pitjor dels escenaris, fins i tot amb un boicot del 80% de l'estat espanyol, perquè una cosa és l'impacte de facturació en l'intercanvi comercial i una altra cosa és l'impacte en el PIB. Vull dir que jo veig el tema dels bons patriòtics i el tancament de l'aixeta de l'estat espanyol, no acabo de veure l'argumentació que hi ha al darrere, i per tant em costa de veure. Però vaja, jo voldria fer dues preguntes molt senzilles. La primera és, el 18 de novembre de l'any passat, el senyor Granell va firmar un article a La Vanguardia en el qual s'hi afirmava, entre d'altres coses, que la sortida de l'euro, diguéssim, no seria tan traumàtica com semblava l'entrevista del País l'altre dia, i negava la qüestió de les barreres comercials en el cas que Catalunya sortís de la Unió Europea. La pregunta és si ha canviat opinió respecte a aquell article. I la segona pregunta és, la principal argumentació que vostè està fent, i que em sembla que és molt raonable, és que el principal obstacle que tindria una Catalunya independent per ser reconeguda tant a nivell de la Unió Europea com a nivell de les Nacions Unides seria la influència que Espanya pot tenir tant a nivell jurídic a la Unió Europea com a les Nacions Unides, que vostè l'anomena la sisena contribuent a les Nacions Unides, que entenc que Catalunya també forma part d'aquesta contribució, no? Per tant, el principal problema de la independència és el mal que ens pot fer Espanya si marxem. La meva pregunta és, amb aquest argument, quina raó tenim per quedar-nos? Si la impossibilitat o el principal obstacle de la independència és el mal que ens pot fer Espanya, aquest és un argument una mica dur per quedar-se, diguem-ne, perquè estaríem parlant d'una Espanya en forma de gàbia.
Gràcies, Jordi. Senyor Granell.
Bueno, a veure, el 15% aquest, d'on te'l trec? Home, el trec de l'exemple de Finlàndia. Finlàndia, quan va perdre el seu principal mercat, que era la Unió Soviètica, no?, cau durant 2 anys consecutius el 15% al PIB. Jo no dic que nosaltres fos la cosa tan greu, Ara bé, si es produeix l'efecte frontera, pensem que Aragó és millor mercat per Catalunya que no pas França, per exemple, Bueno, llavors jo no sé quin percentatge, perquè això realment són pocs els que estan fent en aquest moment l'anàlisi, per no dir ningú. Bueno, jo no he canviat d'opinió respecte al que vaig escriure a La Vanguardia al final del 12. Jo crec que va ser el primer article que es va publicar a tot Catalunya respecte a les incerteses sobre la inversió, que era el principal argument que hi havia en allà. I jo parlava de la inversió del sector privat, fonamentalment, i deia, home, lo dels aranzels doncs poder es pot resoldre. I això l'altre dia també ho deia jo. O sigui, el ser membres de la Unió Europea és impossible, ser membres de l'Espai Econòmic Europeu és impossible si tenim el veto només que sigui d'Espanya. Però, en canvi, negociar algun arreglo comercial aranzelari, això és perfectament possible. Ho deia als finals del 12 i ho segueixo dient ara. Bueno, respecte a si tenim o no influència a Nacions Unides, a Espanya, bueno, jo crec que tenim molta més influència que, per descomptat, que Catalunya. Que contribuïm nosaltres a aquest bon rating d'Espanya a Nacions Unides, em sembla evident, perquè nosaltres representem el 19% del PIB, o sigui que segur que contribuïm, no? Que estem en una gàbia, home, que estem en una gàbia, algunes persones es consideren en una gàbia, i altres persones no ens considerem en una gàbia, encara que voldríem que es corregissin tota una sèrie d'injustícies que efectivament estan aquí. Ara bé, la primera funció de Nacions Unides, vulguem o no vulguem, és mantenir una estabilitat internacional, i per tant, interessos al marge, interessos a part, és mantenir aquesta estabilitat internacional. I això també ho diu el Tractat de la Unió Europea, no? Quan parla d'estabilitat dels estats que formen part, no? I clar, llavors nosaltres, tot el que no sigui basant-se en aquestes idees del sistema internacional, bueno, estem creant un buit, inclús, que hem d'omplir a base de suposicions. I clar, anar a suposicions o a què passarà, em sembla una base poc sòlida per afrontar un procés tan important com aquest, no? Jo per això crec molt més en una via d'estat lliure associat, de federalització, del que sigui, que no pas la via de la independència.
Professor Pont?
Bé, jo considero una base poc sòlida el fet de comparar Catalunya amb països com Somalilàndia o amb els processos de secessió de Finlàndia o de països de l'Europa de l'Est. Els països de l'Europa de l'Est, quan es van independitzar, per exemple, de l'antiga Unió Soviètica, tenien una dependència exclusiva de la Unió Soviètica. Estaven en un mercat tancadíssim. I, a més, quan es van independitzar, a inicis dels anys 90, varen iniciar, estaven en un procés de transició al capitalisme i de transició a la democràcia. Nosaltres no estem en un procés de transició al capitalisme. Nosaltres hem fet totes les revolucions industrials possibles, agudes i per haver. I tenim una estructura i, i uns valors democràtics perfectament consolidats a la nostra societat. Ja veurem si això per part de l'estat espanyol serà així, perquè d'alguna manera la independència de Catalunya posarà a prova la fortalesa de les institucions de l'estat espanyol i posarà a prova el sentit democràtic de, i culturalment democràtic de les institucions de l'estat. Per tant, comparar el procés de Catalunya amb, arbitràriament amb processos que han estat fallits sense una base sòlida, jo personalment no ho acabo de, veure.
Albert, em sembla que el professor haurà de marxar aviat, em sembla, però sí, sí, sí. Una contrarèplica i després l'Albert Montagut, sisplau.
Bueno, a veure, Finlàndia no va ser un país de l'antiga Unió Soviètica, era un país independent, que estava al costat de la Unió Soviètica i que el seu primer mercat era la Unió Soviètica. Nosaltres estem a Espanya, no? I llavors el nostre primer mercat és
Espanya.
Ja
no és Espanya.
Bueno, és igual, 49 o el 51. És igual, això segons el que decideixi la SEAT l'any que ve. Però, més o menys, nosaltres fem el 50%.
Però dins d'aquest 50% té en compte també Catalunya.
Sí, no.
Esclar, aleshores estem jugant una miqueta
primera,
amb les dades.
Primer, el tema de Finlàndia. Ara no vull discutir sobre un 2% més o menys. El que és veritat és que Finlàndia va patir molt. I llavors el que és veritat quan comparem amb Estònia, Letònia i Lituània, que ara és la moda, és que aquests països no tenien sistema bancari. Nosaltres tenim un sistema bancari que representa 4 cops el Producte Interior Brut de Catalunya. Bueno, què fem d'aquest sistema bancari que tenim? El portem a la ruïna si no pot tenir el suport del Banc Central Europeu? Com ho lliguem, això? Bueno, llavors, quan jo parlo de Somaliland o quan jo parlo d'aquests països, ara jo no vull criticar els periodistes, però bueno, això era una cosa que jo deia. Són països que no poden entrar a la Unió Europea malgrat que han fet una declaració unilateral d'independència. Llavors, Kosovo ha fet una d'allò, Palestina també, i com tu deies molt bé, alguns països l'han vetat. I jo el que dic és que nosaltres, si féssim una declaració unilateral d'independència, ens trobaríem com aquests països que han fet la declaració unilateral d'independència però que no arriben a convertir-se en membres de Nacions Unides. I jo, francament, no hi estic gens d'acord amb el que ens deia l'altre dia el senyor Junqueras, que una Catalunya independent no necessita ni estar a la Unió Europea ni estar a les Nacions Unides.
Montagut?
Ja va sent hora de que el debat aquí a casa nostra sigui aquest, el real. El debat sobre si entraríem o no a les grans organitzacions i el tema financer. Avui tenim el primer debat que jo veig amb aquest tema que jo porto reclamant des de fa un any. El porto reclamant i avui és el primer dia que el veig. I què veig? El que m'esperava. Davant de la il·lusió, el pragmatisme. Els catalans ens enfrontem en un període on trobarem aquestes dues opinions. La il·lusió i el pragmatisme. Jo crec que aquest és un país que ha de ser pragmàtic en aquest moment. El senyor Pont parla d'una Europa del segle XIX i el senyor Garell parla de l'Europa i dels Estats Units i de les Nacions Unides d'avui. Les realitats que ell parla són les d'avui, no del segle XIX, el que vostè
posava
fa referència.
Posava com a exemple del que feia referència ell. En aquests moments...
Perdona que acabi. La il·lusió davant del pragmatisme. L'independentisme està generant una gran il·lusió, però hem d'abordar aquest procés amb pragmatisme. Crec que aquí tenim dos casos concrets. I per no extendre'm amb aquest tema, una pregunta per tots dos. Es parla, el senyor Granell diu, ja m'agradaria a mi, Catalunya independent amb 50 anys d'independència funcionaria com un altre país europeu, és cert, però el procés de transició és l'important. La pregunta és molt directa. De l'1 al 10, la Catalunya actual que aspira a la independència i que vol fer un pols a les Nacions Unides i a la UE, en el sentit de ser acceptat quan en principi les regulacions diuen que no, de l'1 al 10, l'economia actual catalana, quina nota tindria per a vostès dos?
Professor Font?
A veure, és que per mi no es tracta de dir que Catalunya no estaria acceptada a la Unió Europea. On t'ho posa? On t'ho posa això? A Espanya, anem a veure, és que aquí ja tenim un problema, ja de concepte. Si Espanya no reconeix la independència de Catalunya, que no la reconeixerà d'entrada, Espanya no pot expulsar Catalunya de la Unió Europea, simplement perquè necessitaria el vot unànime de la resta de membres de la Unió Europea. Necessitaria modificar els tractats de la Unió Europea. Això d'entrada. Per tant, jo no veig en absolut que hi hagi d'haver aquest problema. Segona, és veritat que per accedir a les Nacions Unides, quan un estat s'independitza per accedir a les Nacions Unides ha de demanar l'adhesió, però això forma part de la manera de fer interna de les Nacions Unides. Això no té per què aplicar-se amb altres organismes internacionals. I en aquests moments la convenció que regula és la convenció de Viena del 1978, que regula aquesta situació, i és una convenció que no està ni firmada ni ratificada per cap estat membre de la Unió Europea, exceptuant Croàcia, Eslovàquia i algun altre petit estat. I el que no faran aquests països és aplicar sobre nosaltres unes disposicions que ells no han signat i no han ratificat. M'explico? Haurem d'anar a buscar una solució
Suposes.
Política.
Però la nota de l'1 al 10 de l'economia catalana en aquests moments per aspirar a una independència.
Jo no puc fer previsions de futur. Si li puc dir que amb una Catalunya independent, Catalunya serà allò que els catalans vulguin.
No m'està contestant.
Catalunya dependrà de la nostra esforç, de la nostra capacitat de treball, de la nostra capacitat d'organització, i no dependrà del bloqueig sistemàtic d'un estat central.
Bueno, a veure, jo el que voldria dir només una cosa. Si Catalunya no vol ser expulsada de la UE, per què aspirem a ser un estat propi? I això és una contradicció en termes. Si nosaltres volem ser un estat independent, hem d'acceptar sortir de la Unió Europea i tornar a entrar, perquè si no, què fem? Si no, estem com estem, i estem com ara, jo crec, relativament bé. No estem igual de malament que està Holanda en aquest moment, que està França, que està Itàlia i que està, bueno, Espanya, no? O sigui que, si no hem de millorar clarament, doncs pues, val més no remenar les coses, perquè com deia aquell, en temps de crisi diu no me ne hallo, no?
Ja, Rafael Nadal.
Sí, a veure, jo dues reflexions molt ràpides. Una cosa és analitzar el que suposem que passarà, que ho hem de fer, i forma part de l'exercici, però prèviament jo crec que hi ha l'anàlisi del que és just i el que és injust, diguem, no? Jo crec que primer hem de fer aquest exercici, primer hem de dir si la situació que tenim i tot el que ens està passant creguem que és just o no, i si creguem que és injust després hem de veure quines possibles solucions tenim, no? Jo això crec que no hauríem d'oblidar-ho, perquè no em val dir és que això ens passarà tal cosa, dius, bueno, però prèviament aquí hi ha un fet injust que hem de saber analitzar i denunciar, en tot cas, no? Com a mínim posant-nos d'acord amb la denúncia. I després la segona reflexió és en relació amb Finlàndia. És veritat que després del 92 van perdre el 15% del PIB, però després, immediatament després, en molt pocs anys, en 3 o 4 anys, es van ajuntar totes les forces polítiques finlandeses al voltant del que ells en diuen el SISU, que no és un moviment momentani, sinó que és una mena de persistència. A mi em fa pensar molt Guardiola, això del SISU sempre. És la perseverància, és la voluntat, és gairebé la tossuderia. Es van ajuntar i es van convertir en poquíssim temps en una de les potències europees, un país que és pobríssim, o que venia d'una situació pobríssima perquè té uns recursos escassíssims, i van fer una aposta tots junts i van saber apretar-se el cinturó molt poc temps i després sortir amb una empenta tremenda i molt adaptada a l'economia moderna, que ara han tornat a entrar en crisi.
I van tenir la sort de Nokia, que van inventar,
bueno,
allò.
No,
i aquí, si tinguéssim una sort de Nokia, ens aniria molt bé, però jo no la veig.
Però
moment, no?
Aleshores, Granet, jo a partir d'aquestes dues reflexions, d'una dir, bueno, primer, la situació és justa o injusta, i segon, quan les situacions són injustes, diguem, hi ha, a vegades, diguem, possibilitats de sortir-ne. M'agradaria fer-te dues preguntes a partir de l'enorme respecte intel·lectual que tinc. La primera, els costos serien els mateixos si l'Estat acceptés negociar la sortida? És a dir, no. perquè diguem, jo parteixo de que primer hem de clarir això, primer hem de dir si és just el que plantegem i és just i democràtic el que plantegem, esperem a veure si, i demanem tots plegats i unim-nos tots plegats a aconseguir que això es pugui fer i es pugui fer per vies correctes. I segon, si no hi ha oferta de negociació i per tant la situació injusta segueix, creus que es podria actuar i contrarrestar tot això amb unitat de les forces i amb aquesta característica, el siso, que jo crec que també és molt pròpia dels catalans?
Granell i Pont.
A veure, jo contesto perquè m'entindrà.
Sí.
A veure, si l'estat espanyol decidís que Catalunya, bonament, fem dos estats separats, jo no crec que hi hagués cap oposició, ni a la Unió Europea, ni a Nacions Unides, ni enlloc, no? Això estic,
i per tant, en aquest cas, els costos econòmics serien molt menors i molt assumibles.
Veuríem allò que se'n diu bon rotllo, no? Bon rotllo, i les inversions internacionals seguirien aquí, no passaria res. El problema és si no hi ha bon rotllo. Clar, i si no hi ha bon rotllo, què passa, no? Bueno, pues això és la gran incògnita, no? I els costos llavors poden venir d'això, de represàlies d'inversions estrangeres que diuen, escolta, per anar amb un mercat de 7 milions i mig, jo em quedo al mercat aquest que seguirà tenint 35 o 40 milions d'habitants, no? Home, és un mercat bastant més apetitós. Hi ha empreses d'aquí, d'advocats, que porten els negocis d'això, dels apartaments a Andalusia o a la costa, no? Bueno, doncs si aquests inversors alemans diuen, home, saps què et dic? Que els negocis aquests els portarem des de Madrid. O sigui, hi ha dos escenaris completament diferents, el bon rotllo i el mal rotllo. Amb bon rotllo es pot fer. Ara bé, és que aquí hi ha prou unitat? Jo no la veig. És que aquí els partits tenen capacitat d'influència sobre inclús els seus partits a Madrid? Jo no la sé veure. Clar, llavors tenim uns partits que són del dret a decidir, que són partits nostres, però que no tenim incidència aquests partits sobre els grans partits estatals. I no pot haver-hi bon rotllo si no es aconsegueix aquest 80% que es necessita per modificar la Constitució.
Per tant, si no hi ha...
ja m'explicaràs com ho fem.
Per tant, Granell, segons tu, si no hi ha bon rotllo i no hi ha cap oferta de negociació per part de Madrid, no ens queda més sortida que la derrota, diguem, que enveïnam-se-la.
Jo, malauradament, crec que sí. Dic malauradament perquè, escolta, a tothom li fa il·lusió que a Barcelona hi hagin 80 ambaixades estrangeres. A mi el primer, com professor de Relacions Internacionals. Però, clar, això jo no ho veig.
Aviam, professor Pont i Francesc Granell, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies i bon dia, fins aviat. Això ho tornem a repetir, l'hi dic ara.
Vale.
Gràcies.
De bon rotllo és voluntat de Catalunya que n'hi hagi i és necessari que hi sigui. Hem d'arribar a un acord amb l'estat espanyol, concretament en matèries com el repartiment de béns i deutes de l'estat. Si no hi ha bon rotllo, qui ha de continuar pagant el deute de l'estat espanyol és l'estat espanyol. I, per tant, aquí a Espanya és completament inviable que pugui pagar, que pugui assumir per ella mateixa aquest deute, a menys que arribi a un acord amb Catalunya. Per tant, hem d'arribar a un acord de caràcter polític que no perjudiqui a ningú, que és el que haurem de fer, i pensar que tenim el nostre mercat no és Espanya, el nostre mercat és el món sencer, el nostre mercat és Europa, i en aquests moments és per on va l'economia. Avui dia, qui defensa Espanya com a mercat està defensant un tipus d'empresa de caràcter oligopolístic, està defensant un tipus de mercat de caràcter tancat, proteccionista, i estem en un món completament globalitzat i és aquí on hem d'anar. Tenim França al costat i venem a França amb la mateixa proporció que podríem vendre a l'Aragó en aquests moments, no? Doncs estem perdent moltes oportunitats de negoci simplement per una qüestió de mentalitat, de creure que el mercat espanyol encara és el nostre mercat. El mercat espanyol és important, necessari, però el món és molt més gran que no pas Espanya.
Avui Albert Pont i Francesc Granell han debatut sobre què passaria si seria viable econòmicament una Catalunya independent. És un debat que jo crec que és necessari, que s'ha de fer i que s'ha de tornar a repetir. Jo crec que perquè això, el procés no és curt, serà llarg, i per tant en aquest procés jo crec que les veus del president del Cercle Català de Negocis i també del professor Granell són importants per poder escoltar. Per tant, Albert Pont, moltes gràcies,
moltes gràcies.
Que avui ens hagi acompanyat. També Francesc Granell.